Bona tarda a tots i a totes. Donem inici a aquest ple ordinari d'avui dia 25 de novembre. El primer punt seria aprovació de l'acte de la sessió anterior ordinària del dia 28 d'octubre. Hi ha alguna cosa? S'aprova? Segon punt és donar compte de resolucions d'alcaldia de la número 459 a la 550 amb dues incloses, de la Junta de Govern Local de la sessió 17 d'octubre a la del 7 de novembre amb dues incloses, de les regidories delegades de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, de la número 7 a la número 11, d'Urbanisme, Patrimoni i Centre Històric, de la número 41 a la número 66, d'Afers Socials, de la número 13 a la número 26, d'Hisenda, Finances i Contractacions, de la número 118 a la 149 i de Governació, de la número 28 a la número 50. Passem al punt 3, nomenament de representants de l'Ajuntament al Consell Escolar Municipal. La presidència, com bé sabeu, ja va estar delegada per l'alcaldia la Teresa Rull Ferrer i avui el que nomenaríem serien els representants dels grups polítics. Per part de Junts per Valls, el senyor Martí Barberà, el senyor Javier Salat i la senyora Rosa Rovira. Per part d'Esquerra Republicana, Compromís per Valls, la senyora Núria Gavarró. Per part del PSC, la senyora Rosa Maria Ibar, la senyora Assumpció Fernández. Per part de la CUP, la senyora Anna Merino. I per part de Ciutadans, la senyora Cristina Laiz. S'aprova? Hi ha alguna intervenció? S'aprova? Doncs passaríem al punt 4. En aquest punt comentau-vos doncs, que la senyora Rosa Maria Ibarra ha manifestat que no participarà en el debat ni a la votació d'aquest punt de l'ordre del dia en compliment de l'article 51 del ROM, ja que es dona una de les causes d'abstenció previstes a l'article 23 de la llei 40/2015 de règim jurídic del sector públic. És així, senyora Ibarra? Sí. Doncs bé, té la paraula la senyora Sònia Roca.
Bona tarda a tots. Es tracta de la bonificació del 95% de l'impost de construccions i obres, tal com hi recull l'ordenança fiscal número 3, article 4, apartat 1 bis, per obres dins de l'àmbit del barri antic que siguin declarades d'especial interès. En aquest cas portem en aquest ple la bonificació de 8 obres en diferents edificis dins de l'àmbit, consistents en la reforma interior, la rehabilitació de l'envolvent, la millora de la seguretat, l'accessibilitat i l'habitabilitat. Les obres estan situades dues al carrer de Sant Antoni, dues al carrer Fornou, una a la muralla del Castell, una al carrer de l'Escrivania, una al carrer de la Cort i una altra al carrer Flavià.
Hi ha alguna intervenció per part dels grups polítics? No, s'aprova. Doncs passaríem al punt 5, precs i preguntes. Hi ha algun prec?
Hola, bona tarda. Des de la CUP tenim 6 precs. Jo faré els dos primers. El primer que vull fer és que darrerament hem vist a premsa reunions i visites d'obra amb representants polítics, amb els responsables d'un establiment de restauració d'una coneguda franquícia que properament obrirà portes a la nostra ciutat. Ens agradaria notar la mateixa empenta, reconeixement i suport en tots els projectes locals que engeguin emprenedors de la nostra ciutat. Des de la CUP creiem que si es fa propaganda i es visibilitzen projectes, han de ser precisament projectes que potencien el consum saludable amb productes de proximitat i que garanteixin una contractació digna. El segon prec que tinc és que a la Junta de Govern del 30 d'octubre de 2019 es va aprovar l'adhesió als acords marc del Servei d'Assegurances i del Servei de Mediació d'Assegurances, el Consorci Local pel Desenvolupament Local i l'Associació Catalana de Municipis. En aquest mateix punt es contractaven pòlisses a Zurich i a Seguros Catalana Occidente. Creiem que l'Ajuntament de Valls hauria de començar a tenir en compte criteris ètics també en la contractació de les seves assegurances. Actualment existeix el segell europeu ETSI, un distintiu que valora la qualitat en la gestió de les companyies d'assegurances, les corredories i els gestors, i que també certifica els productes asseguradors de les entitats registrades. El segell posa en valor la gestió ètica de l'organització pel que fa a les inversions i la responsabilitat social, així com el foment de la sostenibilitat social i ambiental i la transparència. Entitats com ARS, que és una corredoria d'assegurances, Atlantis, Lagunaro o MutuaCat, entre d'altres, estan certificades amb aquest segell. Entenem que per vosaltres és més fàcil i més còmode aprofitar els macrocontractes que es promouen des del Consorci i l'Associació Catalana de Municipis. Però us animem a vetllar perquè vaig gaudeixi d'unes assegurances ètiques i en aquesta línia a treballar per vincular les properes contractacions a companyies avalades pel segell ETSI. En un moment com l'actual, a més, creiem que és més necessari que mai que l'Ajuntament desvinculi els màxims serveis possibles d'empreses de l'IBEX 35. Gràcies.
Una altra. A l'acte de la Junta de Govern del passat 14 de novembre, ens hi hem trobat la grata sorpresa de que us heu replantejat la que, per nosaltres, va ser errònia, decisió de traspassar la gestió de l'Arxiu Municipal de Valls al Consell Comarcal. En l'esmentada acta hi diu: amb la constitució del nou Ajuntament, l'equip de govern resultant planteja una modificació de la proposta inicial, contemplant com a principal variació que la prestació dels serveis d'Arxiu Municipal de Valls seran realitzats per un arxiver, amb suport administratiu propi i de plantilla de l'Ajuntament de Valls. Per tant, esperem no haver interpretat malament el text i us demanem la màxima celeritat per tal de poder tornar a disposar d'un arxiver propi a l'Ajuntament. El següent prec és: a la Comissió Informativa de Governació del mes d'octubre, la CUP va posar sobre la taula la precarització que estaven advocats personal de serveis socials, en la seva gran majoria dones. El contracte programa vigent acaba el 31 de desembre de 2019, finalitzant també aquestes 12 persones el seu contracte laboral amb l'Ajuntament, 12 treballadores que són 12 famílies. El nou contracte programa encara no s'ha signat, però les feines i el desenvolupament del programa serà el mateix i els usuaris i usuàries també seran les mateixes. L'Ajuntament de Valls obliga els tècnics de serveis socials a passar proves reiteradament. Aquest no és un programa temporal. Aquest està aquí per quedar-se molt de temps. Són serveis essencials i imprescindibles. Demanem a l'equip de govern que es prengui seriosament les polítiques de serveis socials i, sobretot, aquelles que donen la cara davant la precarització d'aquest sistema capitalista i que intenten revertir-lo perquè la nostra gent de Valls visqui en millors condicions i garanties. Ens cal cuidar les formes i tenir cura de les persones. Al final, és el nostre gran capital. Tenim marge de millora perquè la mirada feminista arribi també en la gestió dels recursos humans. Quan la CUP reclama que ens cal posar la vida al centre de les polítiques, també parlem d'aquestes vides. Si precaritzem a les nostres treballadores, estem donant un mal servei públic. Ens cal un exercici de responsabilitat per superar aquesta discriminació i incorporar el personal de serveis socials a la plantilla. No n'hi ha prou en reconèixer el problema, sinó que cal resoldre el monstre que des del 2018 vosaltres mateixos heu anat creant.
En menys de dues setmanes, a Valls, podrem assistir a dues desfilades de moda. Valls viu la moda i la desfilada de les capacitats. Dues propostes interessants i d'una gran participació i mobilització ciutadana. Una mostra més del gran compromís dels vallencs i vallenques que, de manera desinteressada, dediquen temps a promocionar el comerç de proximitat i donar a conèixer les grans virtuts de les persones. Des de la CUP demanem en aquest prec que l'Ajuntament, juntament amb les diferents entitats i organitzacions, puguem construir un Valls més inclusius i puguem, des d'aquesta mirada de treballar per unificar, barrejar i incloure les capacitats i la moda per seguir creixent junts. I l'últim, i no menys important, avui arribem al 25 de novembre, Dia Internacional contra les Violències Masclistes, amb xifres alarmants de feminicides als Països Catalans. 32 dones mortes per fet de ser-ho. 32 dones mortes en mans del patriarcat. I aquesta xifra és només la punta de l'iceberg, l'expressió més visible i irreversible de les violències que patim. Els rols de gènere imposats, la pressió estètica, la pobresa que té nom de dona, la por a tornar soles, les agressions sexuals o les violències són expressions d'un sistema de violència que sanciona quan intentem trencar amb allò que se'ns imposa. Un rol submís i passiu al servei d'un sistema que ens oprimeix i ens explota. I a Valls, què fem per commemorar aquest dia? La lectura institucional del manifest i la representació del treball fet a les comissions liles dels instituts sobre els micromasclismes. Com a acte institucional, d'inici, està molt bé, però des de la CUP creiem que com a acte únic és simplement increïble que l'administració més propera als vallencs i les vallenques es limiti a fer dos actes a les 12 del migdia. Un horari que, per cert, limita a moltíssima gent la seva participació. Des de la CUP creiem que és molt necessària la lectura del manifest, també és molt necessària aquesta implicació de les comissions liles, però no ens podem quedar aquí. Ho trobem molt pobre. Per què no plantejar-se un cicle de treball per moure consciències, per donar eines de seguretat a les dones? Com cada any, ens qüestionem la importància que aquest equip de govern té sobre aquestes polítiques de gènere i l'erradicació de les violències masclistes que ens afecten a totes. Unes polítiques que en aquests termes han de recaure sobre tots els departaments, perquè aquesta sí que ha de ser una política transversal, treballada des dels diferents departaments. Volem un urbanisme inclusiu que posi la vida al centre, uns protocols de seguretat en les dones, uns programes educatius al llarg de tota l'escolarització obligatòria i postobligatòria, més dones als escenaris, un llenguatge escrit i parlat lliure de discriminacions, un suport als col·lectius feministes, una gestió de recursos amb mirada feminista, tal com dèiem abans, i ens dol i demanem que s'entomi aquesta problemàtica des d'una perspectiva i treball més en xarxa dins l'Ajuntament i aprofitant comissions liles, col·lectius feministes i de dones diverses i comissions i consells de dones. Gràcies.
Moltes gràcies per part del PSC, no hi ha res, per part de Ciutadans.
Bona tarda. Una de las principales prioridades de un gobierno municipal debe ser la de garantizar la seguridad de todos los vecinos del municipio en el cual gobiernan. Es de su responsabilidad que se cuente con los recursos necesarios para garantizar tanto la seguridad de los vecinos como de los propios agentes de policía. A día de hoy es más que cuestionable que esto ocurra en nuestra ciudad. La actual plantilla de policía cuenta con 31 agentes, siendo el ratio de agentes por habitante uno de los más bajos de la provincia, uno por cada casi 800 habitantes, y muy lejos del ratio que aconseja la Comunidad Europea, que es de uno cada 500. El pasado 9 de agosto se publicaba en diversos diarios de la provincia, como El Vallenc y Tarragona Digital, la siguiente noticia, y cito textualmente el titular que encabezaba la nota: «La policía local de Valls se refuerza con la incorporación de nuevos agentes». No es esto sino una forma de dar una información a la ciudadanía de forma sesgada, ya que sí se convocaron 9 plazas para ser funcionario, pero 6 de ellas fueron ocupadas por personal que ya trabajaba en nuestra comisaría como interinos, y las otras 3 eran para cubrir de forma parcial las 5 bajas por jubilación que se habían producido. No obstante, tras comentar este tema con el responsable de la regiduría, nos ha informado que las 2 pendientes saldrán en breve, con lo que al menos tendremos el mismo personal que hace un año, y no menos como tenemos en estos momentos. Esperamos y confiamos que se prevean también en la nueva publicación de plazas las nuevas jubilaciones que en breve tendremos en nuestra dotación, mínimo 2 el próximo año 2020. Sin embargo, nos esperan 7 meses complicados, ya que 6 agentes han marchado desde hace unos días para realizar su formación una vez han conseguido su plaza fija en la comisaría de Valls. 7 meses en los que vamos a tener que cubrir con 21 agentes y 4 mandos 5 turnos de trabajo. Echen ustedes la cuenta, pero con un agente fijo en comisaría y 3 en la calle, más el soporte de sus mandos, se tiene que asegurar la seguridad de más de 24.000 habitantes. El Supremo ha declarado ilegal la contratación de policías locales en régimen de interinidad y solo es posible incrementar plantilla mediante la convocatoria de nuevas plazas fijas. Es por ello que desde el Grupo Municipal de Ciudadanos pedimos al Ayuntamiento un serio compromiso con nuestros conciudadanos ahora que estamos en pleno desarrollo de nuestro presupuesto 2020 y con el objetivo de llegar a los 50 efectivos en los próximos 4 años que tenemos por delante. Nuestros vecinos merecen una respuesta clara y efectiva a la inseguridad que se vive, no solo en el barrio Antic, con todos los problemas de ocupación y narcopisos que hemos tenido en lo que va de año, sino también en las zonas residenciales de la periferia, como Mas Clariana, donde en el último mes más de 6 casas han sido asaltadas a plena luz del día, afortunadamente sin sus ocupantes en el interior. Desde Ciudadanos solicitamos un compromiso efectivo por parte de ese Gobierno, porque los policías de nuestro ayuntamiento están trabajando por encima de sus posibilidades y nuestros ciudadanos reclaman mayor presencia efectiva en las calles. Es momento de centrar los recursos de este ayuntamiento, que no debemos olvidar, provienen de los impuestos de todos, en acciones que tengan un efecto directo en el día a día de nuestros vecinos, como es el incremento de la plantilla de nuestra policía local. Para nosotros, la seguridad de nuestros vecinos es y debería ser para todos lo primero. Gracias.
Moltes gràcies, senyora Laïz. I ara passaríem a respondre les preguntes que van entrar al grup del PSC. Té la paraula el senyor Salat.
Sí, bona tarda. A la pregunta de, davant les queixes d'alguns ciutadans respecte a l'horari d'obertura del cementiri, 1. S'han variat les hores d'obertura del cementiri municipal? La resposta és no. I es preveu algun horari especial per la festa de Tots Sants? Tal com li vaig contestar al senyor Felipe, es va contestar el 25, perquè clar, era abans del, de Tots Sants i ara sembla que tingui una mica de poc sentit això. En tot cas, contesto la pregunta dient que l'horari d'hivern és de 8 a 13 i de 15 a 18 i l'horari d'estiu és de 8 a 13 i de 17 a 19. I els diumenges i festius de 9 a 13. I l'horari de Tots Sants i els dos dies anteriors, és a dir, 30 i 31 d'octubre, degut a que hi ha molt de moviment al cementiri, l'horari és ininterromput de les 8 del matí a les 18 hores.
Moltes gràcies, senyor Salat. Té la paraula el senyor Ayala.
Sí, bona tarda, moltes gràcies. Hi havia un parell de preguntes que feien referència a la moció per la posada en marxa del programa de la Festa per a Tothom. La primera pregunta deia, s'ha creat el grup de treball amb la participació d'entitats relacionades amb el món de les persones amb qualsevol forma de diversitat o discapacitat física, psíquica, intel·lectual o sensorial de la nostra ciutat, que pugui determinar les accions a emprendre per tal que els actes de la Festa Major de Sant Joan o d'altres que es puguin celebrar a Valls hi puguin participar tots els vallencs i vallenques? I una segona pregunta que fa referència al mateix aspecte, que diu, s'està treballant en un protocol d'actuació per les properes festes de la nostra ciutat a fi que hi puguin participar amb la màxima implicació i gaudiment tots els vallencs i vallenques? En aquest punt, informar-los que en el darrer tram de la legislatura, fruit d'aquesta moció que recordo que va presentar el grup del PSC, que diria que vam aprovar, crec que per unanimitat o si no amb un gran consens, doncs encara no havíem pogut desenvolupar res en aquest sentit, però també traslladar-los que el compromís segueix viu i que la meva voluntat personal és que durant aquesta legislatura que hem començat doncs, puguem començar a treballar-ho. Segurament des de la xarxa de cultura, des del seu patronat, que és l'espai per fer-ho. De fet, fa uns dies vam celebrar el Consell de Cultura on vam escollir els representants per poder constituir la nova Junta de Xarxa de Cultura i, per tant, estic convençut que de cara a la propera Festa Major de Sant Joan doncs, podrem començar-ho a treballar, vist que encara no m'ha arrencat aquests preparatius i també sempre i quan doncs, els recursos humans i econòmics que necessitem siguin disponibles per tal de fer-ho amb totes les garanties. I en aquest sentit, també informar-los que, igual que vam fer amb els teatres amb el cicle a propa cultura, també tenim la voluntat en paral·lel doncs, que això es pugui estendre a d'altres equipaments, com pot ser, per exemple, doncs, el Museu de Valls. Per tant, recollim aquesta pregunta i ens comprometem a treballar-hi.
Moltes gràcies, senyor Ayala. Té la paraula el senyor Martí Barberà.
Sí, la pregunta dirigida a la Regidoria d'Actuacions Públiques i Serveis era sobre la licitació de l'externalització del Museu Casteller, que va quedar deserta. Arran d'això se'ns ha informat que s'està redefinint el plec de condicions per tard-la tornar-lo a treure a concurs. Entenem que responem sobre la concessió de servei públic de gestió integral del Museu Casteller de Catalunya Montcasteller, que es va gestionar per procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada a la Unió Europea i de tramitació ordinària. I sobre aquest projecte se'ns demana quan estarà acabada aquesta tasca. De fet, el més aviat possible, a l'estiu, es va encomanar, d'acord com consta amb decrets d'alcaldia, la valoració jurídica i econòmica per tal d'iniciar una nova licitació. I aquí estan treballant els diferents assessors externs i col·laboradors que van participar en l'elaboració dels complexes, dels plecs que eren complexes. Per tant, el més aviat possible. Per tant, quan es traurà a concurs la nova licitació? Doncs quan s'hagi refet el plec i arribem a l'acord concret. Per quin import? Doncs aquesta refosa del plec és la que ens marcarà el nou import que caldrà posar. Si torna a quedar desert, esperem que no torni a quedar desert. Què pensa fer el govern municipal si torna a quedar desert? Esperem que no. Durant els mesos que el museu ha estat acabat, el museu no està acabat i porta tancat, no està tancat, en tot cas no s'ha obert la gestió, s'ha malmès algú d'alguna manera les instal·lacions del museu? No, no s'ha malmès cap instal·lació del museu.
Moltes gràcies, senyor Barberà. Té la paraula la senyora Sònia Roca.
Sí, gràcies. Hi ha un parell de preguntes relacionades amb la taula de barri antic, que és el procés participatiu que es va dur a terme durant la passada legislatura. La primera pregunta fa referència a quines de les mesures prioritzades d'aquesta taula s'aplicaran de forma immediata i la segona, quines d'aquestes mesures s'aplicaran durant el 2020 i quina consignació pressupostària es preveu en el pressupost del 2020 per portar-les a terme. Durant la passada legislatura, ja sabeu, es va elaborar el Pla Estratègic del Barri Antic de Valls, que recollia debat
el debat de la taula participativa celebrant entre els mesos d'octubre del 18 i del 2018 i del març del 2019, on hi van participar les associacions del barri antic i del Portal Nou i altres entitats que tenen seu al centre històric. Aquest pla estratègic va ser presentat als participants a l'última taula celebrada el mes de juny d'aquest 2019, i no es va fer una presentació pública d'aquests resultats, donat que estàvem en ple procés electoral. La propera reunió de la taula serà l'11 de desembre, així es va consensuar amb les dues associacions, tant la del barri antic com la del Portal Nou. També es va acordar la composició d'aquesta taula, que on hi haurà en aquesta segona etapa les dues associacions i un representant de cada grup polític i les entitats, depèn del tema a tractar, que es considerin en cada tema. Es vol fer que aquesta taula sigui una taula deliberativa i operativa al màxim possible, i serà a partir de la reunió d'aquesta taula del dia 11 de desembre que es fixaran les mesures a aplicar de forma immediata. Hem de tenir en compte també que el document que es va aprovar no és un document normatiu, sinó que és un document d'intencions. Per tant, haurem de conjugar les prioritats que hi ha al document amb el planejament vigent i amb la realitat del dia a dia del barri. Per tant, és un document que entenem que ha de ser flexible. Pel que fa als pressupostos, sabeu que s'estan tancant aquests dies i que el regidor d'Hisenda s'està reunint amb els diferents grups polítics. Me sembla que la setmana que ve n'heu de parlar d'això. Per tant, sí que puc avançar que hi ha dues actuacions que estan dins de la taula de barri antic, que estaran dins del pressupost municipal de l'any 2020. Un és el de la plaça de l'Oli, el desenvolupament del PAU 23, que quan sigui executiu el POM s'iniciaran tots els tràmits de les expropiacions. Per tant, en la partida del pressupost sí que hi haurà una partida per iniciar aquests tràmits. I l'altre projecte que ja recull la taula de barri que estarà en el pressupost del 2020 és la rehabilitació de la coberta de Sant Francesc, de l'església de Sant Francesc. Ja sabeu que es va redactar un projecte l'any 2017 i en aquesta legislatura es durà a terme la recuperació de la teulada de l'església.
Moltes gràcies, senyora Sònia Roca. Sense cap més tema a tractar, s'aixeca la sessió.